Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Aquest dimarts continua l'aturada de transportistes que protesten per l'augment dels preus del carburant. Tot i que la vaga té poc seguiment a Catalunya, des de primera hora del matí centenars de piquets informatius impedeixen l'entrada dels pocs camions que volen accedir al port de Barcelona. Els transportistes veuen insuficient l'anunci del govern espanyol d'oferir 500 milions d'euros a tot el sector per abaratir el gasoil a base de bonificacions. En aquest sentit, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folchi, considera que aquesta mesura és una mesura inconcreta i insuficient. Ho ha dit en una entrevista a Radio Estel.
Tiene que pensar que hay aproximadamente en España 400.000 vehículos que afectos al transporte de mercancías por carretera y que están sufriendo pues la subida descontrolada de los precios del gasoil. Si hacemos la división de los 500 millones entre estos 400.000 vehículos, llega aproximadamente a 1.250 euros por vehículo. Esa cantidad es absolutamente insuficiente. Simplemente repostar un vehículo pesado puede costar en torno a los 1.500 euros, 2.000 euros.
Folchi fa una crida a la serenitat, demana als piquets que respectin els que volen treballar i ha reiterat que la seva associació té voluntat de dialogar amb el Ministeri, però que si no arriben mesures urgents i si aquesta situació continua, hi haurà una afectació important. Sobre això també n'ha parlat aquest matí la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, que ha demanat als transportistes que desconvoquin la vaga i confiïn en les mesures que impulsarà l'executiu espanyol per abaratir els carburants. Ho ha dit a Telecinco.
Vamos a concretar lo antes posible esas medidas. Pero yo les pido a los autónomos y a aquellos transportistas que han decidido no reemprender su actividad que lo hagan, porque desde luego estamos pensando en ellos y esas medidas pues van a ser efectivas.
A tot això, Mercabarna ha explicat que de moment les afectacions sobre la vaga són lleus, ja que avui els ha arribat un 7% menys de producte comparat en un dimarts sense vaga. Asseguren que el flux de camions que provenen de Galícia s'ha reactivat i torna a haver-hi peix i marís. Pel que fa a la fruita i a la verdura, els problemes de subministrament continuen. I davant de tota aquesta crisi, Danone ha advertit que haurà de parar l'activitat a totes les plantes en 24 hores si continua la protesta dels transportistes. La companyia denuncia la falta de llet, reclama una entesa urgent i alerta que en 24 hores haurà d'aturar l'activitat a les 4 plantes de productes làctics com la que té a Parets del Vallès i també a les 3 d'aigua mineral que procedeixen varietats com la Font Vella, entre d'altres. I a aquesta hora també hi ha en marxa l'aturada parcial de conductors d'autobusos de Tarragona. Els treballadors acusen els dirigents de l'empresa de ser els responsables d'una situació a la que consideren haver-s'hi sentit abocats. Reclamen contractes indefinits per poder estructurar la plantilla, complir amb els descansos legals i incloure'n els contractes indefinits conductors de nova entrada. La vaga es produirà aquest dimarts i dijous de 10 a 12 del migdia i de 4 a 6 de la tarda i es repartirà la setmana que ve. I a tot això, l'Ajuntament de Barcelona presentarà un recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la zona de baixes emissions. La segona tinenta d'alcaldia de Barcelona i responsable d'Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, assegura que és una mesura pionera com aquesta genera tensions a nivell jurídic. Tot i això, no preveu que la normativa s'acabi suspenent. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Evidentment, el més probable és que hi hagi un recurs, perquè hi ha moltes de les qüestions que situa la sentència que creiem que no... Primer, que estan fora, no, del sentit comú que avui recorre el món, no, principalment a nivell europeu. Estem veient com precisament aquesta és una sentència que va contra allò que ens està demanant la legislació europea, que no està analitzat i no està en compte en aquesta sentència, per exemple.
Aquesta tarda, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'àrea metropolitana i els municipis afectats per la zona de baixes emissions es reuniran per veure quines mesures passen i quina resposta conjunta donen a aquesta sentència. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb ciclisme perquè d'aquí una hora comença la segona etapa de la Volta a Catalunya. Avui el recorregut comença a l'Escala i acabarà a la ciutat francesa de Perpinyà després de pedalar més de 200 quilòmetres. El ciclista italià Sonny Colbrelli, que ahir va protagonitzar un ensurt en patir una aturada cardiorrespiratòria quan va creuar la meta, està estable. Segons ha comunicat aquest matí el seu equip, el Bahrain Victorious, durant el dia d'avui se li faran més proves en les que se li van fer ahir, però no es va detectar cap anomalia que sigui preocupant. Per cert, que la de Colbrelli no és l'única baixa del seu equip, de l'equip Bahrain, per l'etapa d'avui, perquè un altre dels seus corredors, l'australià Jack Hayes, i un dels noms destacats d'aquesta volta, no correrà tampoc avui per una indisposició. posició. I en tennis, aquesta setmana ha començat l'Open de Miami amb una victòria a la fase prèvia dels espanyols Jaume Munar i Fernando Verdasco, que aquesta tarda jugaran la segona ronda dels partits previs a la classificació final si Verdasco supera avui el francès Hugo Grenier. Tornarà a entrar en un quadre principal de Masters 1000. En aquest torneig no hi participa Rafa Nadal, que després de perdre la final a Indian Wells no tornarà a competir fins al torneig de Monte Carlo, que comença el dia 9 d'abril, i així recuperar-se dels seus problemes respiratoris.
Gràcies, Xavi. Tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Vull ser una professional en futur. Per això, el dissabte 26 aniré a les sessions informatives de Blanquerna. Podré parlar amb professors, conèixer les instal·lacions i resoldre els meus dubtes.
Vine a Blanquerna i descobreix els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Dissabte 26 de març a 11:15 del matí a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Seguim avançant després de quedar-nos ben satisfets amb totes les notícies. Bé, satisfets és un dia, però després de quedar-nos ben actualitzats amb totes les notícies del moment, amb l'Olma Giró i el Xavi Toscano, seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, acompanyant-te cada matí, 7 minuts que passen de les 11, i en aquesta nova hora ho fem omplint d'art l'estudi de Ràdio Estel. Podem dir que l'art és una forma d'expressió per materialitzar sentiments, emocions, inquietuds, i que ens provoca també emocions als que el gaudim. Clar, l'art és sorprenent, és divertit i alhora també és fascinant, des de frescos, a mosaics complexos, pintures, vitralls, escultures imponents, joies precioses, però també hi ha altres formes d'art, com ara la fotografia o bé les arts digitals. Avui volem parlar amb la Bàrbara Cueto. Ella és comissària digital a CEO Berlín, fundació dedicada per ser a la fotografia i també als nous mitjans digitals, i també al llarg de la seva carrera doncs, ha comissariat exposicions a tot el món. A més, fins al 19 de juny, al Caixa Fòrum de Barcelona podreu gaudir de Rates, la gramàtica poètica del Hack, que ella mateixa ha comissionat. Bàrbara, guten Morgen, buenos días. Te oímos, por cierto, desde Berlín. ¿Cómo estás, Bárbara? A ver si la tenemos. Bàrbara, guten Morgen. ¿Sí, la tenim? Oh, yo no la escolto. ¿Bàrbara?
Hola.
Hola, Bàrbara. Ahora, ¿cómo estás? Guten Morgen.
Guten Morgen.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, porque tú vives y trabajas en la capital alemana, ¿no?
Sí, sí, trabajo en Berlín desde hace casi 10 años ya.
10 años. Madre mía. Sí. Y ya para empezar, claro, nosotros queríamos dedicar este espacio a hablar de arte, ¿no? Justamente, te preguntamos a ti, ¿qué hacéis los comisarios de arte?
Pues el trabajo de comisario es una cosa bastante fluida y general, ¿no? Depende un poco de la institución donde te encuentres y con la gente que trabajes. Normalmente suele ser la de crear un momento, una narrativa o explorar una parte de investigación, digamos, que tenemos desde la parte más artística, mezclándola con asuntos más sociales o más políticos generalmente, uh-huh, y así crear estas narrativas y que se entiendan a través del arte, digamos.
Claro, la relación con el arte, Bárbara, es muy distinta en Alemania que en España, ¿crees? ¿Apreciamos el arte con la misma intensidad?
Yo creo que es lo mismo siempre, ¿no? Al siempre. Final la gente, esto llega al corazoncito y da igual, es lo bueno del arte, ¿no? Que habla, que puede entenderse a través de los lenguajes y de las diferentes subjetividades, yo creo.
Ajá. ¿Y a ti qué te apasiona del arte? ¿Por qué es importante el arte para ti, Bárbara?
Yo creo que esa capacidad de investigar, de imaginar el mundo de otra manera, ¿no? Siempre estamos tan anclados en esta realidad que desgraciadamente ahora es terrible, y el arte siempre te proporciona esa capacidad de pensar el sí, esas condicionales, ¿no? Esos futuros que nunca pueden llegar o quizás lleguen de alguna manera. El arte te permite imaginar el mundo de otra manera, yo creo que eso es lo importante.
¿Y cómo es que te fuiste a Berlín, Bárbara?
Pues esto fue hace ya muchos años, un poco me tocó todo la crisis del 2008 y en ese momento pues había un poco que marchar y a mí me surgió la posibilidad de ir a Berlín a trabajar y aquí me quedé.
Y aquí estás, ¿no? Claro, muchas veces, hoy si nos centramos en el mundo del arte, Bárbara, hay gente que puede llegar a pensar de la misma forma que la alta gastronomía, ¿no? Que también es una expresión, podríamos decir, artística. ¿Tú consideras que el arte a veces sigue siendo un pelín elitista, Bárbara?
A ver, eso es el problema que tenemos, ¿no? Que se considera elitista cuando en realidad es para todo el mundo. Hay un problema, yo esto lo veo muchas veces, haces una exposición y el problema es que la gente quiere que le expliques. Digo yo, si normalmente esto lo entiendes, solamente hay que dejar esa capacidad de dejar un poco a la audiencia, a la persona que vaya y lo piense solo. Y, claro. Y eso no estamos muy acostumbrados. Yo creo que es por eso.
Claro, ¿no? Porque muchas veces es como que intentas direccionar, ¿no? Igual y el arte es totalmente abstracto, ¿no, Bárbara? Y subjetivo, ¿no? La persona tiene que, de alguna manera, interpretarlo o hacer su propia interpretación, su propio punto de vista, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que tiene mucho más que ver con esa interacción con un sujeto posible, ¿no? Y entenderlo a través de ello. No creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Muchos artistas no crean una obra con un fin determinado. Casi siempre se da al reentendimiento, a la relectura, a la traducción múltiple, y eso es lo bonito, yo creo.
Claro, yo ahora, Bárbara, hoy me pongo un poco como el abogado del diablo, si te parece, porque claro, porque tú como gran experta de arte, claro, ahora vamos a hablar de esta exposición en el CaixaForum de Barcelona, pero muchas veces, claro, vamos a un museo, vamos a poner un museo de arte contemporáneo, ¿no? Y claro, es lo que estábamos diciendo ahora, que nos cuesta entender las obras, parece como un arte incluso a veces inaccesible. ¿Tú crees que ese es el objetivo a veces de estas exposiciones?
Hombre, yo puedo hablar de las mías, pero claro. Yo creo que en general, sí. En general se deja ese punto de no entendimiento precisamente para que la gente pueda entenderlo todo. Yo creo que es, ¿no?, jugar un poco con un margen así que tienes todo el mundo de el poder entender, el reentender, y yo creo que todas las lecturas son válidas, que eso es muy importante, ¿no? No hay que crear un significado único.
Yeah.
Cualquier cosa que la gente entienda alrededor vale también.
Uh-huh. Y ahora, sigamos hablando un poco de tu trabajo, ahora nos decías un poco tu trabajo como comisaria de arte, ¿qué criterios tenéis en cuenta a la hora de seleccionar las obras y sobre todo pues tener claro o diseñar una exposición? ¿Cuáles son como las líneas generales, ¿no?
Bueno, pues, ¿no?, a ver, lo fundamental es que tú estás investigando algún tema, ¿no?, que te llame la atención, alguna cosa en particular, y normalmente suele ser a través de hablar mucho con los artistas en general.
Sí.
Y ver puntos en conexión, ¿no? Y sobre todo que también esas obras te permitan la relectura también de tu propia idea, que eso es lo interesante. Tú tienes una idea muy concreta y muy establecida y los artistas siempre te hacen una relectura, te meten ahí una idea nueva, y yo creo que eso es lo interesante. Yo creo que eso es fundamental a la hora de pensar quiénes son las partes que invitas a este diálogo Y luego también, por supuesto, la parte estética, ¿no? Cómo de fuerte puede llegar a ser, de cómo creas un diálogo con las que están alrededor, cómo es la sala. Luego ya empiezan cosas mucho más prácticas, ¿no? O sea, eso es como lo básico, digamos.
Claro, lo decíamos al principio de la entrevista, tú has comisariado la exposición Ratas, la gramática poética del hack. Hackear significa pues saltarse las reglas, ¿no, Bárbara? Infiltrarse en un medio informático, y lo relacionamos también con el mundo digital. ¿Cómo se relaciona el hackeo con la escena artística? ¿Cómo hiciste esta conexión?
Yo creo que para mí el hackeo fue esa manera de entenderlo de una manera mucho más expandida, ¿no? No entender el hack solamente como infiltrarse en una cosa de informática, sino infiltrarse en cualquier parte de la realidad. Y entonces da lugar a esta posibilidad de los relatos múltiples, ¿no? Si puedes insertar algo virtual, digamos, como no aparente y no real, de repente ese relato te da lugar a crear pues el mundo como tú quieres, ¿no? Entonces todas las obras están relacionadas con crear relatos no hegemónicos, y son siempre a través de la relectura del hack como esa forma expandida y esa forma de redistribuir lo sensible, que sería como ese como de códigos normativos o como la realidad, como las subjetividades claras. Y a través del hack, ese gesto se convierte en un gesto político y un acto poético, de alguna manera.
Claro, por tanto, podríamos decir que el arte es una forma de hackeo, ¿no, Bárbara? ¿O cómo lo ves?
Claro, yo creo que sí. De repente no es solamente... Y esto me di cuenta a mitad de la exposición, ¿no? O sea, en realidad el arte es en sí mismo el hackeo de todo, ¿no? Siempre te están hackeando. La exposición incluso hackea el museo, la obra hackea las colecciones, hackea... Entonces ese punto así poco gamberro me encanta también.
¿Y qué obras concretas podremos ver en este Ratas, la gramática poética del hack, al Caixa Forum?
Pues las obras vienen muchas de ellas de la colección de la Caixa y del MACBA, y otra más del Reina Sofía. Y están todas como en diálogo junto para hablar un poco, creando sobre todo, digamos, no una especie de... ¿Cómo diría? No quería tener obras que no fuesen muy, muy iguales, sino pensar que el hack es un mecanismo que se lleva utilizando toda la historia del arte, ¿no? Siempre es una manera de recontarnos la realidad. Entonces, hay instalaciones mucho más grandes, mucho más potentes, hay cosas, dibujitos mucho más pequeños, hay un holograma, hay muchas películas, es un poco todo diferente.
Ja sabeu, si teniu ganes de veure aquesta exposició, Ratas, la gramàtica poètica del hack, la podreu veure al Caixa Fòrum aquests dies. Y decirte también, Bárbara, que claro, nosotros hemos investigado, nos situamos ahora en el 1903. Marconi quiso presentar al público londinense el primer mensaje enviado de forma inalámbrica. Claro, antes de empezar, el aparato receptor emitió un mensaje de código Morse que decía ratas, 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 ¿no? Seguido de varios insultos hacia el mismo científico y los ahí presentes. Claro, este intrusivo fragmento se convirtió en el primer hack de la historia. Parece algo nuevo, ¿no? Pero el hackeo, tú que ahora pues has investigado, es algo histórico, podríamos decirlo así, ¿no?
Claro, el hack en realidad lleva acompañándonos toda la vida. O sea, es siempre esa manera de intentar tergiversar la realidad está siempre patente, ¿no? Y sobre todo con nuevos medios, que antes era el código Morse y ahora ya tenemos pues todo lo que tenemos alrededor, todos los lenguajes digitales. Pero en realidad el gesto este político y de un poco de destructor existe desde siempre.
Vamos a acabar esa conversación, Bárbara, pero claro, recordem que la Bárbara Cueto està a Berlín. Ella és comissària digital a CEO Berlín, que és una fundació dedicada a la fotografia i a los nuevos medios digitales. Explícanos un poco más qué es lo que haces allí en CEO Berlín.
Pues CEO Berlín es tradicionalmente siempre fue un museo dedicado a la fotografía, y ahora estamos desarrollando esta parte nueva digital. El mundo digital lleva creciendo desde hace muchísimos años, ya desde los años 90 con el Net Art y hasta ahora. Y entonces ahora lo que estamos creando es una plataforma digital donde se van a poder interactuar con todas las obras que siempre van a ser digitales y que van a tener formas de acercamiento siempre de una manera digital. O sea, ya abandonamos el terreno de expositivo, la realidad del museo, y en esta nueva plataforma creamos esta manera de... Pensamos cómo se puede llegar al arte a través de los medios digitales.
Uh-huh. ¿Y es fácil llegar al arte a través de los medios digitales, Bárbara?
Bueno, pues... Requiere un poco más de tiempo, yo creo. un poco más de no saber y de dejarte entrar y pensar como en realidad el medio digital es solamente un medio, no es nada en sí mismo, ¿no? Es cómo se utiliza, cómo la creatividad se focaliza a través de estos medios digitales y cómo nos permiten ver la realidad de otra manera, pero y siendo siempre los medios digitales dan lugar a lecturas muy políticas en realidad, ¿no? Yo creo que después de la experiencia de la pandemia todo el mundo se da cuenta de cómo lo digital nos invade en todos los lugares.
Totalmente.
Y de esta manera yo creo que el arte, por supuesto, siempre digamos que es como si tuviese una antena o un radar, y esto lo focalizan muy bien los artistas y nos dan lugar a estas experiencias artísticas que se relacionan con estos medios digitales.
Bárbara, como experta en arte, ¿nos podrías hacer un top 3 de museos? ¿Un top 3 de tus museos preferidos? ¿Te lo podemos preguntar? De hecho, ya lo he hecho. Cuéntanos.
Museos que me gusten mucho, pues, a ver. Qué problema.
El primero que te haya venido a la cabeza.
A ver, yo creo que un museo que me encanta de siempre es, por supuesto, el Reina Sofía en Madrid, porque la colección es fantástica y eso es una cosa que tenemos que saber valorar desde dentro. Luego, fuera, un museo que me encanta es el Walker Art Center en Chicago, que es muy interesante. Y luego, dentro de Europa, por ejemplo, en Berlín tenemos malos museos, desgraciadamente.
¿Sí? ¿En Berlín tenéis malos museos?
Tenemos muchas galerías, muchos centros de arte, muchos project space y muchísimos artistas, pero desgraciadamente el mundo museístico tradicional de una colección, de todo esto, yo creo que en España en realidad estamos mucho mejor.
No. Uh-huh. Bárbara, nos has dado muchas ideas, muchísimas gracias. Bárbara Cueto, comisaria de exposiciones, investigadora y docente, gracias por tu tiempo y enhorabuena por la exposición.
Muchísimas gracias a vosotros.
Doncs ja ho sabeu, Bàrbara Cueto, que és la comissària d'aquesta exposició que podreu veure fins al 19 de juny al Caixa Fòrum de Barcelona. Aquesta exposició, sens dubte impactant, és el Rates, la gramàtica poètica del hack. Clar, dit això, l'art, com dèiem, té moltes formes, no?, d'expressió, i una altra d'elles és a través de la il·lustració. És per això que avui també hem volgut convidar a l'il·lustrador d'un llibre preciós, que ens ha cridat molt l'atenció, perquè, mira, és que ara l'estava buscant, perquè el tinc aquí a la taula de l'estudi. Es diu 100 conceptes sobre art, de Coco Books. És un llibre il·lustrat amb el text de Susie Hodge i les il·lustracions de Marcos Farina. Marcos Farina, il·lustrador i dissenyador gràfico. Buenos días, gracias por acompañarnos, Marcos.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Espérate, porque yo les decía ahora mismo, os estaba contando, claro, el libro es enorme, Marcos, pero es que es maravilloso. Ahora lo tengo en mis manos. Qué libro tan
grande,
precioso,
sí,
que nos habéis regalado, ¿no? ¿De dónde salió la inspiración para crear estos 100 conceptos sobre arte?
Y esto fue en conjunto con la escritora. La editorial se puso en contacto primero con la escritora y luego conmigo, con la idea que es una colección que habla sobre diferentes, o sea, agarra diferentes temáticas y las explica en 100 conceptos. O sea, lo que hace en general es hablar sobre un concepto de manera resumida, pero de muchos de las palabras, ¿no? Cuando se agarra esta pista de las 100 palabras, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y escucha, ¿tú crees que a nosotros, la verdad, Marcos, nos ha encantado el libro porque es muy ilustrativo, pero está pensado para todas las edades? ¿Es un libro para todos los públicos?
Sí, yo creo que es un libro amplio de edad porque lo que hace justamente es un pantallazo y un poco como querer inspirar a que es para niños, por supuesto. Que conozcan las palabras y que conozcan muchas palabras y que eso inspire a cuál le guste más explorar, ¿no es cierto? Habla mucho sobre los oficios, por ejemplo, y uno puede ver que al niño qué oficio le motiva más o puede probar diferentes oficios con el niño o diferentes actividades, ¿no? Yo creo que es un libro del cual se puede robar muchas actividades para poder inspirarse y jugar con el niño o ver qué le puede llegar a gustar, ¿no es cierto? Como que tome su propio camino después de ver el libro entero.
Uh-huh. Y Marcos, ¿tú cómo te has inspirado para realizar estas ilustraciones?
Las ilustraciones son como son las palabras, se inspira mucho en el arte y en obras clásicas. y en eso, y también en mi experiencia, yo soy diseñador gráfico y también estudié Bellas Artes, y estudié mucho relacionado con las artes impresas, o sea, el grabado, la xilografía, y entonces mucha experiencia personal, y a la vez cómo poder explicarle eso a un niño, ¿no? Que sea directo y sencillo.
Claro, un libro precioso que podríamos, no sé si te parece, podríamos definirlo como una enciclopedia sobre arte accesible, ¿qué te parece? ¿Ilustrado?
Sí, 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 para mí.
un libro, de alguna manera, Marcos, que decís que nos lo estás explicando ahora, ¿no? Que sirve para inspirar y también al mismo tiempo para crear arte, ¿no?
Claro, sí, sí. O sea, la idea, o sea, como yo entiendo el funcionamiento entre comillas, sí, del libro este, es sí, justamente como que el niño tenga ese pantallazo general de todo y después
como la idea general, ¿no? Y que él luego se inspire, ¿no? De alguna manera, Marcos.
Claro. O tengo ganas de hacer eso, o podemos probar eso. Yo creo que hay muchas actividades por ahí que son muy simples de llevarlas a hacer con los niños, que no necesitan ni mucho dinero, ni mucho despliegue, y es como agarrar algo y hacer sellos y estampar sobre una hoja cualquier cosa, o hacer un grabado con un cartón de la leche, ¿no? Como que hay un montón de cosas que uno podría hacer con el niño y que lo vincularían más con el arte, y eso ayudaría también para que el niño entienda después cuando va a un museo, cuando ve algo en la calle, y entienda cómo se hace eso o qué motivaciones tiene eso.
Claro, de alguna manera, ¿tú crees, Marcos, que hablamos demasiado poco de arte? Porque en realidad...
Sí, no, como yo creo que en algún momento se olvidan también el traspaso este de los oficios, ¿no?
Claro, porque el arte nos rodea, ¿no, Marcos? Y quizás no somos conscientes, ¿no?, del todo. Aparte, justamente con esto, en este libro, 10 conceptos sobre el arte, tú lo ilustras muy bien, ¿no? Es lo que tú decías, los oficios que también quedan como ilustrados, ¿no?, en este libro, al relacionarlos con conceptos de arte.
Sí, sí, como a mí me gusta, o sea, me gusta mucho el concepto de oficios, por eso hablo más por ahí que del arte, que del oficio.
Sí.
Y me parece súper interesante eso, como, bueno, lo que está en la pared del edificio tallado es lo mismo que puede estar en un museo, y al mismo tiempo podés hacerlo vos en tu casa y ver cómo enseñarlo, ¿no? Y también eso que antes vos decías que se perdió un poco, como que se perdió el traslado también del padre al hijo, el oficio que se va heredando, ¿no es cierto? Como...
Sí, totalmente. Escúchame, y Marcos, ¿cómo fue el proceso creativo del libro junto a Susie Hoach, que recordamos que ella puso el texto y tú las ilustraciones?
Y como era un libro largo, fue como en etapas de, bueno, primero está escrita las palabras, después aparece la ilustración, o sea, las palabras se escriben con un boceto de lo que significa la palabra, ahí aparezco yo que empiezo a trabajar la imagen y después se adapta de nuevo el texto a la imagen que yo hizo para que todo cuadre en un ida y vuelta, con también la editora que está de por medio, ¿no es cierto?
Ha sido fácil, ¿no? Entiendo por eso, Marcos.
Ha sido bien guiado, sí, lo cual es importante para un libro tan grande como... que haya una buena dirección.
Escucha, pero este no es tu primer libro, porque de hecho también tienes un Atlas de la Botánica Argentina, Boston Globe o El Jardín, que es un libro ilustrado de flores precioso. ¿Cuándo nació tu interés por el mundo editorial? ¿Cuándo decidiste trabajar también con el mundo de los libros?
O sea, los libros, como, o sea, desde siempre me gustaron. Me metí con el libro ilustrado después de estudiar diseño gráfico. Como que ahí descubrí que me gustaba mucho la manera de narrar que tiene el libro, ¿no? Que es bastante particular. Por supuesto que es algo que ahora está como un poco en declive y creo que es hace, no sé, bastante ya, 10 años o quizás más, hubo como un repunte de lo que es el libro ilustrado, gracias a la Feria de Bolonia, que ayudó mucho, ¿no?, a motivar esto. Y creo que eso, motivándome con colegas o leyendo mucho, soy muy muy lector de niños de cuentos para niños o de libros ilustrados para niños, y me parece que es súper interesante y que hay cosas que no solo son para niños, ¿no? Lo típico de ver una película de Pixar o de Disney y que uno diga, pero esto tiene un chiste para mí también. Bueno, yo creo que los libros ilustrados para niños pasa un poco lo mismo a veces y que está bueno poder convivirlos con los niños y los adultos, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante. Marcos, ¿tú podrías vivir sin dibujar?
No podría vivir sin dibujar.
Es como
algo que... Es lo que hago, ¿qué hago? Dibujo, o sea, cuando... O sea, si no estoy con las manos ocupadas, estoy dibujando. O sea, no.
Marcos Farina, pues muchísimas gracias. Nosotros queríamos poner el foco en este libro porque creemos que es un libro muy interesante que puede ayudar a muchos niños y también adultos, si me lo permites, ¿no, Marcos? Como decíamos, que es un libro para todos los públicos. 100 conceptes sobre l'art de Coco Books, amb aquestes il·lustracions del Marcos Farina i amb el text de la Susi Hawk. Moltíssimes gràcies, muchas gracias, Marcos. Cuídate.
Muchas gracias. Buen día.
Vinga, que nosaltres seguim avançant i volíem parlar d'art aquí al matí a Radio Estel. Creiem que també és molt important a les nostres vides i d'alguna manera també aquest art passat a l'art de l'associacionisme. Associacionisme, sí, sí, aquesta paraula complicada de dir, però que pot portar tant. Marxem a publicitat aquí al matí a Radio Estel i en res tornem a estar aquí amb Mireia del Pozo, que ens parlarà justament d'aquesta xarxa, sobretot encaminada amb la dona emprenedora, el plusvalua dones. D'aquí uns minuts, al matí a Radio Estel.
Radio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, amb 3 minuts que passen de 11:15, seguim avançant en aquest matí de dimarts. Tot seguit ja sabeu que la Mireia del Pozo la tenim al plusvalua dones. Els dimarts i els dijous estan amb nosaltres a la part magazine del matí. Amb temes que abordem, la Mireia doncs, aborda temes com ara el lideratge femení, la violència de gènere, l'economia, la salut, l'edatisme, entre d'altres temes. Primer de tot, Mireia, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Vens com el dia, Mireia, m'encanta. Amb aquesta lluentor, diguéssim, diguéssim, que necessitem veure el sol.
Totalment, totalment. A més, si ens hi fixem bé, la pluja, quan cau, acaba fent reflexes. Sí o no? Quan fa aquests tolls. Aleshores, nosaltres també hem d'aprofitar aquests reflexes i treure tota la, la il·luminació.
I, exacte, i aquesta il·luminació que, mira, aquests dies que ens toca viure la pluja, que també és necessària, almenys sí. Si traiem la llum que portem dins, no? Il·luminem més, no? Més gent.
Il·luminem les persones i la vida.
Què ens portes avui, Mireia? Però...
Doncs avui parlarem d'associacionisme.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I com sempre, abans de començar, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai en temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sapping TV, i avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran d'associacionisme.
Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres, malauradament, avui molt i molt disgustades. Fa uns dies sortia la notícia de que han violat i destrossat la cara d'una noia de 20 anys al sortir d'una discoteca a Barcelona. Malauradament, aquest fet no és pas aïllat, ni molt menys. Aquí ve la nostra indignació. Resulta ser que a Barcelona cada dia estem vivint dos violacions. Estem parlant, amigues, de feminicidi rere feminicidi a Barcelona. I la nostra pregunta és, i ho permetem? I aquí no passa res? Cada dia d'aquesta manera? On estan els cossos de seguretat? On està l'Ajuntament? Ho preguntem perquè, clar, també com a societat, fins quan ho permetrem? Fins quan ho normalitzarem? Senyores, ens estan matant. Ens estan violant. Això no pot ser. Volem agrair tot l'equip del Plusvàlua Dones que demà Josep Pons parlarà en el seu programa d'aquest tema. Ha convidat a Toni Castejón, portaveu del sindicat policial, qui almenys donarà la cara i ens donarà alguna explicació. I a l'advocat i candidat a l'alcaldia, Daniel Bosseler, qui darrerament, des de fa un any, veiem que és l'única persona que realment està interessada i està defensant a les dones, si més no, en aquests moments. L'escoltarem molt atentament. Però, afortunadament, no tot són males notícies. Tenim bones, bones, molt bones notícies. Des de la Fundació La Caixa, aquesta setmana destaquem l'aportació econòmica de la Fundació La Caixa a Creu Roja per atendre les persones refugiades ucraïneses. La Fundació La Caixa ha destinat 1,5 milions d'euros a la Creu Roja per atendre tant els desplaçats interns com els seus refugiats. Aquesta dotació permetrà facilitar l'integració sociolaboral de les persones refugiades, els trasllats sociosanitaris i donar suport als desplaçaments interns. Realment, moltes felicitats, Fundació La Caixa i Creu Roja, per les vostres grans i bones obres.
Doncs Mireia del Pozo, déu-n'hi-do, per això deies les dades, no? Dos de cada... dos violacions a Barcelona...
Sí, noia.
Cada dia.
Entre una i dos violacions i els caps de setmanes es veu que és terrible.
Bé, són dades que ens aporta la Mireia del Pozo aquí a l'Espai Plusvàlua Dones. Avui, però, el tema del dia és l'associacionisme. Donem la benvinguda, si et sembla, ja a la nostra convidada. Ella és la Mònica Blasco, és presidenta d'AD Vallès. Què tal, Mònica, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Benvinguda. I també donem la benvinguda a la Montse Líria. Ella és de la Junta Directiva de Sodame. Montse, què tal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també l'Anna de Quirós, que és presidenta de Dona't un Impuls. Anna, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia a totes. Què tal?
Doncs Mireia, després parlarem amb elles, però primer doncs, volíem centrar la primera part de l'espai a parlar una mica amb la Mònica Blasco. Mònica, la Mireia ens introduïa el tema del dia d'avui, és l'associacionisme, no? Un moviment associatiu femení. És així, oi?
És així. Mira, yo me solidarizo con lo que ha comentado Mireia al principio. El asociacionismo tiene mucho que ver, porque si violan a una, nos violan a todas. Por lo tanto, allí también forma parte el grupo, lo que es la tribu, ¿no? Que dice y habla tanto Mireia. Mira, el asociacionismo realmente supone lo que es una agrupación de personas que son libres y que además trabajan y quieren trabajar por un bien común. Y muchas de las veces las asociaciones lo que hacemos es suplir aquellas carencias que las instituciones, que con nuestros impuestos no son capaces de darnos estas ayudas, nosotras en las asociaciones intentamos dar esas ayudas y esas formaciones y esa visibilidad que la institución no puede.
Que bé, Mònica, és important això, perquè realment si nosaltres avui hem tingut que fer aquesta crida i posar això sobre la taula és perquè des de les diverses associacions ens estan demanant que ho posem damunt de la taula i diverses famílies, diverses persones que han violat o que ha passat això a les seves filles o nebodes ens han vingut a veure i la situació que pateixen doncs és complicada. Per tant, el mínim que podem fer totes, no?, des d'aquest associacionisme i des d'aquest treball en xarxa és, doncs, si més no estar al costat i ajudar-les en la mesura del que puguem. Per què és beneficiós per les dones, més enllà d'aquest tema, Mònica, l'associacionisme?
Bueno, es un tema de no estar solas, es decir, podernos agrupar significa poder trabajar por la igualdad de los derechos, por la igualdad de las oportunidades en el empleo, en la política, en los puestos en donde se toman las decisiones, poderlas ayudar y empoderar, poder hablar también de lo que es la corresponsabilidad, también el tema de la conciliación entre la vida privada y entre la vida pública, a la misma vez que se puede promover, ¿no?, que tengamos estas ayudas para que podamos dejar a nuestros niños en las escuelas infantiles y también las personas mayores en los centros de día. Por lo tanto, es súper importante poder estar asociadas para poder tener una voz y también tener una visibilidad y llegar a esos puntos en donde parece ser que la sociedad todavía no se ha dado cuenta que existimos.
Sí, sens dubte, Mònica, és importantíssim, però clar, existeixen diferents perfils, no?, d'associacions socials, esportives, de lectura, d'enfermedades minoritàries. Quin és el perfil de la dona que s'associa a una associació de dones?
Mira, es muy diverso. En realidad, nosotras lo único que queremos es encontrar referentes y modelos a los cuales seguir. Siempre se dice que se copia lo que vale. Por lo tanto, cuando una mujer se asocia, lo que quiere es conocer y además saber en qué circunstancias estas personas están solucionando sus problemas y ver cómo, si esos problemas son parecidos a los suyos, y poder ver cómo lo podemos sacar. Y también aprender de los errores que también se han cometido y a la misma vez poder ellas poder solucionarlos, ¿no? Entonces, el perfil de una mujer que se asocia sobre todo es el conocimiento y el poder manifestar y también poder dar esa visibilidad, intentar hacer negocio, porque no sabemos negociar en nuestro ámbito privado. Sí que sabemos hacerlo en el público, pero no en el privado.
Que important i que interessant això que acabes de posar sobre la taula, Mònica, el tema de fer negoci, de realment aprofitar aquesta xarxa, que després hi entrarem. La dona emprenedora, autònoma i fins i tot la directiva, ens han anat transmetent, especialment al temps del Covid, aquest sentiment que ja ha sortit de soledat. Quin paper juga l'associacionisme com a xarxa de suport?
Bueno, sobre todo lo que te he explicado antes, el sentimiento de que no estás sola. Entonces, a poder trabajar y explicar en estos momentos cómo podemos acceder a esos medios que he explicado antes, cómo lo has hecho y cómo tú lo has dejado de hacer, ¿no? Y también el sentirte que, bueno, con tantas horas, ¿no?, detrás sí. de aquella pantalla y poder esa transmisión, ¿no?, y poder que te puedan contar y que te puedan decir cómo lo están solucionando y sentirte reconfortada, sobre todo, ¿no? Y bueno,
sí, senyora,
es un poco...
És important, és important.
L'acompanyament, no?, i exacte, i sentir-te acompanyada. Quin pes té a Catalunya, a Mònica, el teixit associatiu femení?
Pues la verdad es que un peso es súper importante porque tenemos cerca de 77.000 asociaciones en Cataluña, de las cuales unas 35.000 son culturales, pero el resto son asociaciones tipo lo que también, como la nuestra, de empresarias y directivas. El peso, el pueblo catalán se define mucho por ser un pueblo muy solidario y de hecho se está demostrando aquí con todo el tema triste de la guerra, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotros trabajamos por el bien común y trabajar por el bien común también significa poder asociarse. Y además, las asociaciones, o por lo menos las que yo conozco y pertenezco a 7, de las asociaciones de mujeres colaboramos entre nosotras. No es verdad lo que se dice desde fuera, porque el patriarcado es lo que quiere que sepamos, que las mujeres con mujeres no saben trabajar. Eso es mentira. Eso no es verdad. Las mujeres con mujeres trabajamos. Mi asociación está hermanada con 6 asociaciones. Por lo tanto, mis asociadas tienen el honor y el privilegio de poder estar en otras asociaciones que quizás no podrían estar, y estas otras pueden estar y conocer a mis asociadas, que tienen muchísimo que hablar y que decir.
Que bé, perquè realment això que...
Clar,
Claríssim, contundent, i a més molt bo que el posis damunt de la taula, Mònica, perquè és un fals missatge que s'ha arrossegat molt de temps i que afortunadament no és així i que cal treballar-lo perquè a vegades de cara en fora, més enllà de les nostres fronteres, s'ha vist d'aquesta manera. Per tant, hem d'avançar i hem de tenir una mirada molt àmplia cap a Europa. Econòmicament parlant, Mònica, les dones tenim clar com fer negoci i networking real mitjançant l'associacionisme empresarial, que abans ens ho apuntaves.
Bueno, es lo que te he dicho, nosotras no sabemos negociar y por eso necesitamos asociaciones que nos ayuden a saber cómo lo tenemos que hacer. Las asociaciones realmente podemos tener esos referentes y ver cómo las demás han negociado de esta forma. Y también, en lo que hemos dicho antes, al no estar sola, también te puedes apoyar en esos grupos en los que te pueden ayudar a... de qué manera y de qué forma puedes acceder a según qué espacios y a según qué momentos, sí.
Mònica, però em crida l'atenció, que a Mireia que diu no sabemos negociar. ¿Por qué crees que no sabemos negociar las mujeres?
Bueno, pues porque nosotras, la cultura del patriarcado, lo que nos ha dicho es que lo que sabemos hacer es cuidar, ¿no? Sobre todo cuidar y atender, pues bueno, no solamente en la casa, sino también pues la familia, tener... entonces, a la hora de... Nosotras, desde que nos levantamos, estamos negociando. Lo que pasa es que negociamos de forma privada, pero luego cuando llegamos a los puestos de dirección, o cuando llegamos o tenemos que reivindicar nuestro salario, nuestro sueldo, no solamente el dinero, sino el puesto, no lo sabemos hacer y decimos, bueno, es que a lo mejor no estoy tan sumamente preparada. Y sí lo estamos.
Vienen las pors, ¿no?
Ahí es. Uh-huh. This time
I know. Doncs estem aquí a l'Espai Plus de les Dones, al matí a Ràdio Estel, a Mireia del Pozo. Si et sembla, Mireia, acomidem a la Montse Líria i a l'Anna de Quirós, que ens estan escoltant a l'altre costat del telèfon. Les afegim a la tertúlia d'avui. A Montse, a vosaltres, a Sodame, clar, sou una associació nacional i internacional. Hi ha diferències entre associacionisme nacional, estem parlant a nivell d'Espanya, que el de Catalunya, que ens ha explicat la Mònica, presidenta de Devallès. Com ho veus tu? Hi ha diferències o no?
Bueno, n'hi ha diferents àmbits d'actuació, diguéssim. Nosaltres també treballem amb els mateixos objectius. En el cas de Sodame, tenim una vessant que és més local, que ens dediquem més a atendre dones properes dintre del que és el territori de Barcelona en concret, val? Però també una mica més extens a la província, també si s'escau. Però com que som part d'una federació a nivell espanyol d'associacions de dones emprenedores i empresàries i professionals, i a nivell mundial també estem federades, doncs això ens permet anar creant aquestes capes d'objectius en un àmbit que és molt més ampli en tots els sentits, no? O sigui, la nostra reivindicació la podem elevar i les nostres visions les podem compartir amb altres associacions d'altres països que potser doncs, tenen legislacions diferents o situacions de la dona en termes diferents.
Clar, tot això és molt interessant per realment fer aquesta xarxa que parlàvem i poder créixer tan i tan gran a nivell europeu i a nivell mundial, perquè cal tenir sempre doncs, aquelles persones referents de contacte a tot arreu. Anna, Anna Quirós, a l'entrevista parlàvem d'acompanyament, de fer xarxa, de networking i, al cap i a la fi, de generar riquesa. Què busca una dona quan s'apunta a una associació com la teva? Quins objectius té?
Doncs, Mireia, igual que les meves companyes, igual que la Mònica, que ens coneixem, i que igual que Sudami, els objectius sempre són els mateixos: a visibilitzar les empresàries, ajudar-les, i sobretot, com deien les meves companyes, les sòcies venen per no trobar-se soles, perquè moltes d'elles són autònomes o petites empresàries, i costa molt tirar endavant. Llavors, el que busques és aquest recolzament que les dones fem també, que és aquesta empatia que tenim, no? I no es troben soles, allà podem donar formació, com deien les meves companyes, on no arriben, doncs, a vegades altres institucions, i poder fer projectes juntes, poder fer networking juntes, i al fi i al cap, com deia la Mònica, totes estem en més d'una associació i en més d'una comissió que treballem juntes per la mateixa fita, que és la igualtat de la dona empresària.
I Montse, ara, si us sembla, passem a l'associacionisme a nivell internacional. Quina és la realitat que es viu en aquest àmbit?
Un àmbit menys tàctic, més estratègic, diguéssim. En aquest sentit, nosaltres el que fem és buscar canvis en els marcs legislatius per poder reformar tot el que siguin el tema, doncs, legal, per arribar a tenir una projecció de les dones a nivell empresarial o professional que les faci més rellevants, a part d'igualitàries, doncs, a nivell social, cultural i econòmic. I sense aquest punt de partida, a un nivell país a país, no podem estar parlant de que anem avançant en el bon camí, si encara hi ha països que, doncs, no disposen de les eines necessàries ni tan sols per començar-s'ho a plantejar. Llavors, per això nosaltres col·laborem i tenim veu i vot a la ONU, tant a l'ECOSOC com en el Global Compact, que són una sèrie, doncs, de programes que tenen engegats a nivell mundial, i en el cas del Global Compact a nivell permanent, i també participem en la Setmana de les Dones, en les quals, doncs, hi ha aquest intercanvi i aquest push de cara a un sistema molt més organitzat a nivell, doncs, de demanar explicacions als països i marcar directrius que provoquin aquests canvis i garanteixin aquests drets. En el cas de la Setmana de les Dones en concret, doncs, es treballa a tots els nivells, a nivell d'educació, a nivell de salut, perquè sense una vida saludable i lliure de violències no podem ni començar a plantejar uns entorns, doncs, més igualitaris en tots els sentits.
Quina meravella, Montse, haver sigut tan clara explicant realment quin és el camí, d'una forma menys tàctica, més estratègica, i que tot passa per aquests canvis en els marcs legislatius. Anna, estem mirant d'ajudar la dona emprenedora i autònoma davant les demandes que ens fan arribar. Una pregunta freqüent és com ser... Quina és l'associació adient per mi? A quina m'he d'apuntar?
Bueno, jo penso que aquí, a nivell de territori, és important, a nivell de localització. Nosaltres, per exemple, estem a Mataró, al Maresme, i encara que tenim sinergies, doncs, amb Sodami o amb Ade Vallès, que ens trobem a Barcelona, és més fàcil el dia a dia que, per exemple, la gent estigui localitzada en una associació que té a prop. No? És clar, més fàcil del poc temps que disposem, a més les dones, per la quantitat de coses que fem, a mínim que ho tinguem a prop, no? Facilitem, perquè després, a nivell de nosaltres, ja fem moltes coses conjunts i assistim. Jo hi he estat amb les companyes de Sodami a Nova York, a la ONU, i allà ja tenim oportunitat de trobar-nos totes. Hem estat juntes a la Comissió de Dona de PIMEC, estem juntes a l'ICD, estem juntes en molts moments, però jo crec que totes tenim els mateixos objectius, el més fàcil és estar a prop del teu territori per al dia a dia.
No, està claríssim. Clar, aprofitant que tenim a la Mònica, a Mireia, li volem preguntar: aquestes associacions només per dones o mixtes?
yo creo que son asociaciones de personas. Claro. Por lo tanto, a mi juicio, si tú te encuentras a gusto en una asociación mixta, maravilloso. Y si te encuentras a gusto en una asociación solo de mujeres, perfecto. Lo que es importante es encontrarte tú en tu asociación o en otras asociaciones, que seguro que suplirán muchas de las carencias que nosotros tenemos. Por lo tanto, yo siempre abogo cuando te dicen, ¿cuál es la mejor asociación? La mejor asociación es en la que tú te identifiques, siempre.
Sí, senyora, que bé, i això tenir-ho molt clar, que tots i totes som persones que un s'ha de sentir bé allà on sigui, diferentment, que siguin mixtes o no mixtes, no ens enganyem també, la diversitat porta riquesa. Per tant, doncs anem fent passes endavant, però a vegades per seguir creixent cal aquest associacionisme i aquest lobby d'aquesta manera. A tota la taula, aviam, tipus titular per anar per feina i per ajudar a focalitzar aquelles dones que estan en aquests moments en una associació o volen estar-hi. Què és el que els diríeu per realment que s'enfoquin dins del moviment associatiu? Comencem per la Montse, anirem a l'Anna i acabarem amb la Mònica.
Doncs, mira, jo des de la meva experiència el que diria és quins són una miqueta els objectius que tens que vols desenvolupar. És a dir, per exemple, si en una associació de dones emprenedores normalment el que ens trobem és un ecosistema multisectorial en el qual doncs, va molt bé per poder fer networking i llavors doncs, pots empoderar-te a unes a les altres, aprendre les experiències en un terreny que les pots emportar amb uns altres, etcètera. No? I a part d'això, doncs, com dèiem abans, i ja estic d'acord amb totes, o sigui, l'associacionisme sempre enriqueix. I per tant, formar part d'un grup és fantàstic per tot això. Ara, si el que també et pots plantejar per acabar-te d'enriquir i també empoderar-te en el teu sector en concret, n'hi ha alguna associació del teu àmbit laboral, en allà a lo millor sí que et trobaràs una associació mixta i llavors també podràs desplegar tota una sèrie d'habilitats adquirides amb aquest networking més específic de dones, possiblement, per defensar els teus altres drets a dintre d'un marc sectorial.
Anna de Quirós.
A veure, per no repetir el que ha dit la meva companya, associacions de dones, sí, perquè hem de sumar, perquè juntes som més fortes, perquè ens hem de visibilitzar i perquè hem de creure en nosaltres. Però també no perdem de vista l'estar en associacions i en juntes de poder per visibilitzar-nos i arribar on volem arribar. Vull dir que no ens quedem només amb l'associacionisme de dones, sinó que hi ha altres associacions empresarials o de l'àmbit que nosaltres vulguem per poder estar i arribar lluny.
Clar, perquè precisament com és el vostre propi nom ha de servir per donar un impuls, per arribar més enllà i a tenir veu a les cúpules empresarials. Mònica.
Mira, las mujeres y las asociaciones de mujeres deben de ser agentes transmisores de la incorporación de la perspectiva de género a todo tipo de movimiento asociativo y a la ciudadanía en general, con un lenguaje igualitario y no sexista.
Doncs resumit d'aquesta manera, si et sembla, Mireia, que passem a les conclusions finals?
Com tu vulguis.
Anem-hi. Avui a l'Espai Mireia de Mireia del Pozo, aquí al matí a Ràdio Estel, al Plusvalua Dones, que han tocat el tema de l'associacionisme, Mireia, sí. I hem tret moltes idees importants que ens ha donat la Mònica, la Montse i l'Anna, però les volem resumir ara en aquests minuts finals. Què podem extreure?
Doncs l'associacionisme està per suplir les carències. Sobretot, ja ho veieu, el no estar soles, el poder-nos agrupar, el parlar de corresponsabilitat i, al cap i a la fi, de tot, també de solucionar tot el tema de les criatures i de les persones grans, perquè no oblidem, ja ha tornat a sortir ara a Estrasburg, som la generació sàndwich. Per tant, hem de posar-hi recursos. Per què serveix també l'associacionisme? Per tindre visibilitat, un dels grans temes que sempre treballem. El perfil de l'associacionisme i de les seves dones és molt divers. El que calen són referents i models, i per això és una bona manera de conèixer i, sobretot, d'intentar fer negoci. És un punt clau que tenim sobre la taula. Per què? perquè ens cal saber com accedir als recursos. A nivell d'aquí, a nivell de Catalunya, l'associacionisme català és francament molt fort. Estem parlant de 70.000 associacions culturals, més tota la resta. A nivell nacional, es treballa des de diverses àrees i objectius. I a nivell internacional, el camí és menys tàctic i més estratègic, perquè els canvis es treballen des dels propis marcs legislatius. Per apuntar-vos d'entrada, que és el que us cal, començar pel vostre propi territori, per aquella associació que tingueu més propera, perquè el que hem de facilitar és la nostra pròpia vida. Formar part d'un grup sempre enriqueix en aquell que ens sentim bé, que puguem ser nosaltres mateixes. Seguim, per tant, treballant pel bé comú. Totes i tots som persones.
Doncs gràcies, Mireia, per aquests minuts finals aquí a l'Espai Plusvalua Dones del matí a Ràdio Estel. Passant el matí, avui ben acompanyades per Mònica Blasco, presidenta d'ADE Vallès. Moltíssimes gràcies, Mònica, per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot un plaer. També doncs, agraïm la participació avui de la Montse Líria. Ella és de la Junta Directiva de Sodame. Gràcies, Montse. Que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies.
I sens dubte també a l'Anna de Quirós, presidenta de Donat Impuls, no? I d'alguna manera hem volgut donar aquest impuls avui,
sí,
no? Per tirar endavant en aquest associacionisme. Anna, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I com sempre nosaltres seguim avançant, Mireia, gràcies a tu també, que vagi molt bé, cuida't moltíssim, ens retrobem dijous i dir-vos això, doncs que ja queda res, poc menys d'un minut, ens situem al punt de les 12, moment en què escoltarem la pregària de l'Àngelus i després ens posarem al dia amb les notícies amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano. I en aquest programa parlarem de més dones, perquè la Maria Almenar avui ens vol presentar la Juno House, que és més que un club de dones.
Ah, ho ja coneixem, i la Mònica
sí?
També.
Sí. Doncs vinga, va, que ho deixem aquí. Després ens hi posem.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.